Òscar, no seré mai presidenta de la Generalitat.
No?
Ni consellera de roba interior. Aviam, la raó.
Els més joves no entenen el gag, és a dir, aquesta cançó es va fer molt famosa fa uns quants anys, ho dic perquè ja tenim
una
edat.
Escolta una cosa, perdona, no ho admeto. Els més joves no saben qui és Sabrina.
Quedaria sorprès de quanta gent no sap qui és Sabrina.
Doncs que s'espavilin, perquè jo sé qui són els Beatles i qui és Mozart.
Sí, home, no seria... Jo, a veure, col·locar Sabrina...
Comparació seria una mica...
Que els Beatles i Mozart, em sembla, vaja...
No, però vull dir que...
La història de la música és aquesta.
S'explica
per...
Mozart i els Beatles, sens dubte. Perdona una cosa. No, Mozart, Bowie... Ah. I els Beatles, naturalment.
No, però Sabrina col·loques en aquest grup?
No, però tu dius, no saben qui és perquè no havien nascut. Perdona, jo no havia nascut quan els Beatles feien
el White Album. No? És a dir, els Beatles han marcat.
I Mozart tampoc.
Bé, és igual, va, Sabrina.
Per exemple, Dolly Parton.
Una cantant que va tenir un moment d'èxit més pels seus atributs físics que no pas per la
Quins
seva
atributs,
qualitat.
Quins atributs vols dir?
Aquells dos.
Quins dos?
Els pits.
Expliquem-ho, les mamelles, les metes, les popes.
I saltava molt en les seves actuacions.
I anava molt curta.
Provocant. I per què parlem de Sabrina avui? I per què posem aquesta terrorífica cançó? Perquè és una conversa privada que destapa la nostra amiga Susana Griso entre l'exsecretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, i una altra. I parlen de dones i diuen que...
Li ben dit que era Josep Maria Jové i no
ja,
era...
Ja no és.
Es veu que no és Josep Maria
ja no
Jové
és.
El que
ara,
parla
ara
amb Lluís Salvador. És un amic de Lluís Salvador,
Lluís Salvador
i és una conversa privada durant el mes de juliol.
I és, com que és una conversa privada durant el mes de juliol, és per això que no la posem a Catalunya Ràdio, hem decidit no posar-la. El llibre d'estil diu no posem converses privades, cosa que està molt bé, sincerament.
Deixa'm dir que, per exemple, abans que algú ens digui no la poseu... Per exemple, les gravacions del restaurant La Camarga tampoc no van sonar en antena a Catalunya Ràdio per la mateixa, capítol del
llibre d'estil. I ara en parlarem de tot això, perquè èticament és interessant. En tot cas, de què parlaven? De que li haurien de donar la presidència a la que tingués les mamelles més grosses. És a dir, feien seu aquell referent que diu ante la duda de la mastetuda. Jo aquí no hi entro, em sap greu. He buscat un seguit de cançons sobre el mamellam, Popes, a Lleida, i Carlos Mejía Godoy i los de Palacagüina, que són els de... Són aquests que deien dos perjúmenes, que dius que són los perjúmenes.
Què vol dir? La selecció musical que realment és discutible, deixem-ho.
No, perquè, a veure, hi ha moltes cançons...
De Sabrina a los perjúmenes.
T'hagués pogut posar de Nutalato. Espera. Tus labios... Són de... No, los colibríes, els ulls.
Cántaros de miel.
No, los pechos. Los pechos son los cántaros de miel. Los ojos son de colibrí y los labios no me'n recordo ja gaire. Aviam, qui ha protestat de seguida amb aquesta conversa privada? L'Albiol. No podia faltar. Perquè ell, quan fa comentaris racistes, els fa en públic. Ell, per exemple, si ha de limpiar Badalona, ho escriu en una tanca. No us posem l'àudio, el que us dèiem. La línia editorial de la casa considera que no s'ha de reproduir una conversa privada i això ens ha fet mantenir un interessant debat a la redacció que venia a dir hem o no hem de donar aquest àudio? De moment, donem la cançó Tus pechos.
No importa que tan lejos
aquests també són molt bons.
Estén tus bellos pechos.
Està bé, lejos. Jo dic, no hem de donar una conversa privada, perquè en privat tothom té dret a enraonar en broma, tabernàriament, diria. Però llavors dius, i per què reproduïm les converses entre Puigdemont i Comín, que també són privades? Perquè tenen un interès informatiu? Perquè tots dos es donen per amortitzats, per exemple, en aquestes converses, políticament, en aquests missatges, cosa que és important pels electors. De la mateixa manera que seria rellevant, diria jo, que reproduíssim una conversa de l'imam de Ripoll, privada, amb els amics del CNI, per exemple. Però no és rellevant políticament això quan ens dona a entendre la manera de fer de dos polítics quan no els graven? En fi, no. S'han d'eliminar les bromes masclistes, racistes, sobre físic, en privat? Probablement sí. I segurament en alguns casos s'ha fet. Jo l'altre dia era en un partit de futbol i un senyor va començar a fer bromes racistes i era molt incòmode. Però en privat pot ser incorrecte? Diria que pots. És, doncs, una doble moral? potser. O més aviat és un altre codi. Jo faig bromes que no podria fer en públic, segur. Bromes que em posen en un lloc poc honorable. Vol dir que en privat penso coses que faig veure que no penso en públic? No del tot. No crec, per exemple, que l'autor de la frase, que no us hem posat, cregui, de veritat, que cal donar la presidència a la més mamelluda. A l'autor de la frase li interessen, esclar, les mamelles. Ja es veu claríssim. Jo algun cop he fet bromes sexuals, aquí a la redacció, de la mateixa manera, privades, parlant de membres virils. He fet crítiques sobre físics, he fet bromes sobre gent que no considero intel·ligent. He imitat col·legues. Com veieu, quedar amb mi a fer un gin tònic és un festival. Amb amics no racistes he fet bromes basades en les diferències alimentàries de les diverses creences religioses. I ara diràs, ho estàs explicant ara. Sí, però no és el mateix que jo ara estigui explicant això que no pas que posi un àudio on se'm senti a mi rient com una berra i fent bromes sobre el ramadà, per exemple. He posat mots al personal que no vull que sàpiguen mai. I, de fet, alguna vegada és veritat que he perdut amistats perquè m'he equivocat de número de WhatsApp i he enviat un WhatsApp que no tocava. He vist com fan això persones honorables, presentadors, escriptors... O sigui, ho he vist fer a tothom menys a l'Òscar Fernández, és la veritat. Es veu que l'home s'ha disculpat. Em fa gràcia que en privat hagi dit aviam, demano disculpes perquè Marta Rovira també les té molt grosses. Oh, em fa molt riure això. Es parla sempre de la pena del Telenotícies, però hi ha altra pena, la del sopar del divendres. Vull dir, ara aquest senyor arribarà a casa i si té una filla li dirà papa, ets un idiota. I la senyora, ets un cafre, ets un burro. Amb tres R's, que per cert era el nom d'un vi.
Passen 3 minuts d'un quart de 4. No sé si voleu afegir alguna cosa, si teniu reflexió.
El debat és interessant, no? És interessant què es fa, què no es fa. És a dir, què hem de fer, què hem de no fer. És molt interessant aquest debat.
Sí, però el que passa és que també el que denota, encara que sigui una conversa privada, és l'explicació de moltes coses per les que ahir va sortir tanta dona al carrer a protestar. És a dir, el fet de que aquesta conversa, que estic completament d'acord, que no s'hagi d'emetre, és privada, que els contextos pot ser...
A més, una puntualització, no? deia l'Empar, una conversa entre dos polítics, és que igual el segon interlocutor no és ni polític.
D'acord.
No sabem qui és l'interlocutor.
No sabem qui és. És a dir, la Marta Rovira, per exemple, ha fet un tuit dient que ho troba deplorable.
Marta Rovira diu, les paraules de Lluís Salvador són inapropiades, no es corresponen a l'ideari d'Esquerra, treballem per construir una societat amb igualtat efectiva, Esquerra aplica un pla d'igualtat, ha fet unes llistes electorals cremallera 100% i ens comprometem a la paritat en el nou
clar,
govern.
Quan diu cremallera, deu voler dir que calli aquest home.
I al mateix temps, diu Marta Rovira, estudiarem les accions legals oportunes davant les filtracions sovintejades d'aquesta mena de converses privades i l'ús polític premeditat que en fa el govern de l'Estat per anar en contra d'una opció política concreta.
El que passa és que jo no trobo que són inapropiades. Senzillament fan cagar de vergonya.
Jo en privat faig bromes similars.
Ja, però el que denota és una
sèrie... Jo no soc
polític. Mira, jo diré que de les seves declaracions, el que més m'ha ofès d'aquesta xerrada que és el fet que diu és que és més difícil trobar una dona per càrrecs de responsabilitat que inaugurar un auditori. I això m'ha semblat profundament ofensiu a la intel·ligència del país. Perquè si tenim polítics que són incapaços de trobar dones capaces, que pleguin en aquest sentit. A mi t'he de dir que això és el que més m'ha indignat. Perquè aquesta frase ja no era una broma tabernària. Era l'expressió del que pensa molt i molt polític home. I t'he de dir que, home, en aquestes setmanes que estem tots pendents de qui, no, de qui serà el president de la Generalitat, ostres, doncs mira, tampoc no en troben, no?, de cap senyora, sembla, perquè tampoc no hi ha cap candidat. I a mi, és a dir, senzillament és un desacomplexament del que pensa tant i tant home. I ja
això,
està.
És que en privat...
Et deixes anar.
No, diguéssim que el
codi... No tens el políticament correcte.
No, diguem que el codi és un altre. És a dir, ell pensa de veritat que les mamelludes són les que han de fer de presidentes? Jo crec que no.
Jo crec que l'exercici correcte per dir fins a quin punt... Ara no estigmatitzarem aquest senyor que igual que deu ser una gran persona, diguem-ne, que jo no tinc el gust, però que està clar... és que no ens imaginem una conversa entre els dos mateixos interlocutors on, perquè el que buscaven, em sembla, no era president de la Generalitat.
No, era consellera d'Educació.
De consellera d'Ensenyament.
És el moment en què no hi és Meritxell Ruiz, que ja ha deixat el govern, i busquen algú, i era un lloc complicat perquè ja es preveia que seria la consellera que hauria de decidir obrir les escoles l'1 d'octubre. Al final va ser Clara Ponsatí la triada.
I que, de fet, clar, qui no el troba és Convergència, és el PDeCAT. Qui no el troba, i és una conversa entre algú d'esquerra, no? Que diu, no troben, no? No trobem, però és la conselleria, en principi, era pel PDeCAT. I realment, si fem l'exercici de pensar si l'equivalent amb la no trobar un home es faria una conversa on aquest senyor diria, bueno, no trobem cap home, no? I aleshores agafarem el que la tingui més llarga.
Però,
això,
però,
això, no, no, això...
Pensant en una dona, eh?
No, no, això és inimaginable.
Que una dona.
No, perquè és un tema cultural.
No, clar, per això, no, és un tema cultural...
No és cert,
que és el
que ho digués una dona.
Precisament ahir...
Que ho digués una dona, que estiguessin dues dones parlant.
Una dona no diria això.
Jo sí.
Home, no, una dona política no diria això.
El percentatge de casos seria...
El nivell de conversa tabernària entre polítiques dones no és aquest, eh?
No, clar que no.
De parlar de si, per exemple, agafeu el que estigui més bo, que tingui el més testat. No. Això no.
Jo crec que entre les dones, pel que jo sé, entre les dones passa moltes menys vegades que entre els homes.
Jo no sé què passa entre les dones, perquè això ho han de dir les dones. En pare i l'Anna ens ho explicaran, no?
Perquè som diferents, l'Anna i jo.
Segurament, no? I a més a més...
Jo sí que faig bromes d'aquestes de sexuals.
Jo crec que en part es barregen tres coses. La primera, jo, Lluís, sí que el conec de fa uns quants anys. Estàvem a una cosa que es deia Bloc d'Estudiants Independentistes, quan érem joves tots dos, i per la seva actuació personal, pel que el conec jo, mai hauria dit que ell, el seu pensament és aquest, bàsicament perquè mai l'ha articulat en públic, i això que conec moltes altres persones que ha estat en el moviment associatiu que n'han dit de molt més grosses en públic, i ell mai. Per tant, jo crec que no és el seu pensament normal, habitual. Una altra cosa, i aquest sí que vull anar a parar, és que en una conversa privada entre dues persones, quan no saps que ningú t'està escoltant, i aquí l'únic que cal matitzar és que pot ser que això et passi mentre tens un càrrec públic, o això pot passar a la teva vida privada abans de tenir aquest recorregut professional, surt allò que, diguem-ne, que existeix en tant que és cultural, no atàvic, cultural, perquè a vegades tenim la tendència a pensar que aquestes pulsions masclistes són atàviques, i no, és un fet cultural, i en tant que és cultural, el canvi no és només en funció d'allò que és políticament correcte.
No,
quan et fan una enquesta, molt sovint acabes responent coses que creus que hauries de respondre, malgrat que no te les acabes de creure del tot, perquè entens perfectament la diferència entre el bé i el mal. És un concepte moral.
Clar.
Però això no vol dir que culturalment, i per tant és un tema molt més profund i que no depèn només de la voluntat ni tan sols de la correcció, sinó que et surt amb espais d'una certa, diguem-ne, intimitat en la que ni et passa pel cap que mai ningú t'escoltarà. Per tant, quan diem que el problema del patriarcat és cultural, no és només polític, no és només econòmic, no és només estructural, també és cultural. Fins a quin punt ens adonem que és aquesta una
pulsió. Precisament per això, jo estic absolutament d'acord, precisament per això és políticament no de la petita política, eh? No dic ara, sinó de la gran política. És molt greu,
és això. Inacceptable,
o sigui, és inacceptable i és molt greu. No és una cosa de dir, ha de passar així com així. No, perquè és significatiu. O sigui, és significatiu, no que el senyor Lluís Salvador hagi dit això, sinó és significatiu...
Això discrepo. El que és significatiu és que avui sigui notícia. Per què? Perquè hi ha una voluntat també de filtrar això en un moment concret. És a dir, un cop...
Però no li podem treure importància.
No,
és significatiu, vull dir, que no li podem treure importància.
És perquè surt ara. El que diu, hem quedat clar, que és inacceptable.
I no significatiu.
El com ho diu, jo crec que és amb una conversa privada que no sap que els han escoltat.
Jo només vull dir una cosa.
En el moment en què es filtra, hi ha una intencionalitat política.
No, però políticament, més enllà de la conjuntura, no és significativament políticament significatiu, no és políticament significatiu que els qui tenen el poder tinguin aquesta mirada sobre el paper de les dones i el paper dels homes. A mi em sembla que és políticament
significatiu. L'altre dia, Òscar, quan estàvem a la redacció, tu segurament estaves escoltant i estàvem fent unes bromes salvatges sobre membres virils.
Però mira, jo diferencio una cosa.
El sector femení,
jo només vull dir que hi ha dones que sí que fem aquestes bromes,
no,
sí,
però
de mal gust.
Però jo crec que no és comparable.
En part, les dones entre nosaltres
mal gust,
i fem bromes sexuals.
I que la redacció...
Però la primera persona no funciona aquí. O sigui, jo dic que
la redacció de aquí dalt, que tenim, no voldria ara assenyalar, però que estàvem fent bromes igual del mateix mal gust, del mateix mal gust, o del mateix bon gust, o de la mateixa pulsió sexual. Sí, sí. Però estaven fent aquestes bromes les ties de la redacció amb mi al capdavant.
Però, en part, jo torno al mateix. Al marge de la broma sexual, que tu pots entendre que era una broma, i que les dones també fem bromes sexuals, però que jo crec que, per exemple, en determinats nivells o entorns professionals, no sé fins a quin punt es fan... No? Quan es tracta de pensar qui pot ser la persona encarregada, no sé fins a quin punt les dones ho fem. Sí que fem broma sexual, faltaria més, no?
Vull dir que parlant per telèfon,
No? Però després hi ha l'altre tema. És el tic, és el que denota, és no només la primera línia de la conversa, sinó tota sencera, que és el que denota. Ells, perquè jo sóc una dona i per tant jo el que miro és, ells decideixen les dones... ens concedeixen coses.
A mi que no? Em fa ràbia, és que no puc ser presidenta. Això sí que em fa ràbia.
No és el punt aquest de... Es concedeix a les dones com un favor, un regal, no? I es fa la broma, d'acord, perfecte, un entorn, no sé què. Però, hosti, trobar dones és tan difícil... Escolta, a mi ja t'ho dic, eh? Aquí no té cap mena de contingut sexual i això m'ho ofès profundament.
Falten 4 minuts per arribar a 2:15. És que no vull que aquest tema ens ocupi tota la tertúlia. A mi em sembla evident que la frase, la conversa, és desafortunada, és masclista, és menys té les dones, per tant...
Ho té tot,
no té defensa. També em sembla evident que el fet que s'hagi filtrat i que s'hagi fet públic el dia després del 8 de març també té una intencionat política. És a dir, a mi em sembla que són dos debats diferents. No voldria justificar ni l'un ni l'altre. És a dir, són les dues coses.
El dia, no, i que estigui intervingut, o sigui, que s'hagi filtrat també és molt gros,
clar. Que es filtri i el dia que es filtra. Les dues coses. Però, en tot cas, que quedi aquí.